Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques, en un matí de cel completament serè i temperatures altes. Estem entre els 18 i els 22 graus entre la Garrotxa i el Ripollès en aquestes primeres hores d'aquest nou dia. Un dia que vindrà marcat per tranquil·litat al matí, cel completament serè durant tota la primera part del dia, però atenció perquè aquesta tarda ja començaran a créixer algunes nuvolades, sobretot a partir de l'hora de dinar aproximadament, que a la tarda sí que poden portar tempestes acompanyades de calamars en diversos punts de casa nostra. Cal, doncs, que anem en compte perquè la temperatura, a més, continuarà amb valors molt similars als dels últims dies, valors propers als 35-40 graus en alguns punts. Això vol dir que aquestes tempestes poden anar acompanyades de certa ràbia. De cara a la setmana que ve, el temps sembla que té ganes de canviar. Augmentarien les pluges, augmentarien els ruixats i la temperatura tendirà a canviar una mica, serà una mica més suau del que hem tingut fins ara.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Aquests dies de tanta afluència de gent, ens interessa molt saber com treballen els equips de suport a les persones. Amb l'arribada dels mesos d'estiu i les vacances, a comarques com, per exemple, el Ripollès augmenta la seva població. Hi ha més moviment, més activitat i, en conseqüència, també més atencions a urgències, rescats i intervencions dels cossos de seguretat. Analitzem, per exemple, com ho viuen a l'Hospital de Can de Bànol. Hem parlat amb la Núria Gòmit, que és gerent clínica de l'hospital.
A vegades feia que el nostre servei es quedés amb menys personal del que seria l'indicat o, diguéssim, l'adient. Durant els mesos d'estiu aquest reforç es manté, hi han sempre tres infermeres al servei d'urgències i el que ens plantegem els mesos d'estiu és que els caps de setmana també estiguin reforçats.
De fet, qui també treballa molt aquests dies són els Mossos d'Esquadra. Les alarmes i relacions veïnals són claus per evitar robatoris a les llars. Els Mossos comenten que les estratègies dels lladres van canviant i recomanen prevenir els intents de robatoris sent curosos amb el que es publica, per exemple, a les xarxes socials. També recorden la importància de no deixar finestres obertes i d'aparentar moviment al domicili. Marina Domènech és la responsable del Servei d'Atenció a la Comunitat dels Mossos de la Garrotxa.
Primer de tot, si tenim algú de confiança, realment de confiança, que ens pugui fer una mica de moviment, encara que sigui periòdic, encara que sigui cada tres dies, això estaria fantàstic. Més que res, primera, perquè es vegi que hi ha moviment, i segona, si fos el cas, doncs, que ens han entrat, doncs també detectar-ho el més aviat possible. Sí? Després, ara per ara, és molt econòmic comprar-se una càmera, per exemple. Podem comprar una càmera, posar-la en el lloc del domicili que nosaltres considerem més oportú, aleshores, automàticament, si la deixem connectada i la programem perquè ens avisi, si hi ha algun moviment ens arribarà automàticament al nostre telèfon.
La policia local de Ripoll ha fet públiques les dades de la campanya de velocitat impulsada pel Servei Català de Trànsit i que va tenir lloc durant la setmana passada. En total s'han emès 60 denúncies amb un denominador comú. Totes han sigut durant el cap de setmana i el 90% d'aquestes són de gent de fora de Ripoll. En parla Helena Bernal, sergent de la policia local.
I allà s'han controlat un total de 500 vehicles i d'aquests 500 hi han hagut 60 denúncies. Val? La velocitat més alta ha sigut 73 km per hora i també una dada curiosa però és significant, que d'aquestes 60 denúncies el 90% era gent de fora de Ripoll. Vol dir que s'utilitza, bueno, és una via de fet que fa de la gent passa per Ripoll i no té la consciència que està passant per dintre el poble, sinó que és com una variant.
També us parlarem de que Camprodon es vol convertir en el municipi que millor aprofita l'aigua de tot Catalunya. L'Ajuntament està fent diverses actuacions a la xarxa d'aigua en baixa per augmentar l'eficiència, que ja se situa en uns índexs pròxims al 80%. Des de l'equip de govern confirmen que volen superar el 90% abans d'acabar aquest any. A Olot, la coordinadora d'UNED Garrotxa, Marta Mallarac, demana que hi hagin més aules a Can Montsà. És la principal demanda que l'entitat ha rebut per part dels alumnes dels diferents cursos. Mallarac explica que ja han traslladat la petició a l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot. I ja que parlem de coneixement, l'espai Cràter continua fent-se un nom en el panorama internacional. Els turistes alemanys i anglesos han augmentat considerablement en els últims mesos. Així doncs, se sumen els visitants francesos i holandesos que fins ara eren els turistes estrangers més interessats en descobrir aquest espai. I també parlarem del sol, perquè els experts recomanen protegir la vista dels nens amb ulleres de sol. Els optometristes alerten que els més petits són especialment vulnerables a la radiació ultraviolet ondulada, sobretot a la platja i també a la muntanya, perquè encara no tenen el cristal·lí completament desenvolupat. N'hem parlat amb Lluís Bielsa, membre del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya, que ens donarà algunes recomanacions en aquest sentit. I el microclima ja té la mirada posada en el 2027. Sopa de Cabra serà un dels caps de cartell de la pròxima edició, una edició que ja es prepara amb grans expectatives de participació i amb el repte de trobar solucions per minimitzar els efectes de la pluja. Publicitat i ens hi posem de seguida.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Com s'afronten dies com aquests, setmanes com aquestes, en què la població de les comarques augmenta considerablement amb l'arribada de turistes? Doncs bé, mireu, el Ripollès, per exemple, augmenta la seva població considerablement aquests dies. Hi ha més moviment, més activitat i, en conseqüència, més atencions a urgències, en rescats i intervencions dels cossos de seguretat. Analitzem com aquest repunt de casos afecta també a la feina i la planificació dels serveis públics de la comarca. Ho ha fet en Guido Sengerote.
Amb les dades en mà dels darrers juliols, l'Hospital de Can de Bànua ha constatat un augment d'aproximadament un 5% a les urgències en relació a les atencions que s'acostumen a produir durant l'any. La dada més significativa és que la mitjana d'edat dels pacients atesos descendeix en més de 2 anys. És fruit principalment de les atencions molts cops poc importants a infants i adolescents que estan en casals o colònies. En parla Núria Gomis, gerent clínica de l'Hospital de Can de Bànua.
I el fet de donar atenció també extrahospitalària a vegades feia que el nostre servei es quedés amb menys personal del que seria l'indicat o, diguéssim, l'adient. Durant els mesos d'estiu aquest reforç es manté, hi han sempre 3 infermeres al servei d'urgències, i el que ens plantegem els mesos d'estiu és que els caps de setmana també estiguin reforçats. Just
qui també nota l'augment d'activitat són els Mossos d'Esquadra i cossos de seguretat. Més actes, festes majors i moviment generen més trucades al 112 i, per tant, més feina per als agents. Afortunadament, 15 nous efectius han aterrat a la comissaria de Ripoll recentment, i això dona més marge d'actuació. Ho explica Elisabet Graell, inspectora de la comissaria dels Mossos a Ripoll.
Si tens més recursos, doncs serem més ràpids donant resposta. Hem de recordar que aquesta comarca doncs té llocs llunyans, que si majoritàriament estem per l'entorn de Ripoll, perquè és on més coses passen, quan ens requereixen d'altres llocs, tenim un temps d'arribada llarg, no?
A més, des de Bombers es constata un augment de rescats a alta muntanya atesos pels GRAE, però també pugen els serveis al Baix Ripollès per part del Parc de Bombers de Ripoll. S'atenen sobretot famílies i joves a zones com el Torrent de la Cabana. I també es fan serveis de suport a excursionistes i persones que presenten casuístiques diverses en les seves rutes. Parla Lluís Casals, responsable del Parc de Bombers de Ripoll.
Si la gent es mou, sempre passen coses. Llavors, als estius sempre hi ha més moviment en aquest sentit. Saben que van a la muntanya, però a vegades no estan ben bé preparats per anar a la muntanya. El que es trobem més que són gent gran que se'n van a fer una ruta amb aquestes temperatures altes, jo els hi ve un cop de calor i queden esgotats. Llavors han de ser conscients d'on es fiquen i a l'hora que es fiquen.
En general, a la comarca no hi ha reforços específics per aquests 3 cossos de serveis públics, que però tampoc disminueixen els seus efectius durant aquest període, en el qual els professionals noten l'elevada afluència de persones per gaudir de la comarca amb una gran diversitat d'activitats.
Els que venen i els que marxen, les alarmes i relacions veïnals són claus per evitar robatoris a les llars. Els Mossos d'Esquadra de la Garrotxa comenten que les estratègies dels lladres van canviant. Recomanen prevenir els intents de robatori sent curosos amb el que es publica a les xarxes socials, i també recorden la importància de no deixar finestres obertes i d'aparentar moviment al domicili. Francesc Fernández.
Des dels Mossos d'Esquadra d'Olot expliquen que els mètodes dels lladres són cíclics i donen alguns consells en aquest sentit. La responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa, Marina Domènech, els explica.
Primer de tot, si tenim algú de confiança, realment de confiança, que ens pugui fer una mica de moviment, encara que sigui periòdic, encara que sigui cada 3 dies, això estaria fantàstic. Més que res, primera, perquè es vegi que hi ha moviment, i segona, si fos el cas doncs, que ens han entrat, doncs, també detectar-ho el més aviat possible. Sí? Després, ara per ara, és molt econòmic comprar-se una càmera, per exemple. Podem comprar una càmera, posar-la en el lloc del domicili que nosaltres considerem més oportú, aleshores, automàticament, si la deixem connectada i la programem perquè ens avisi, si hi ha algun moviment ens arribarà automàticament a la nostra, al nostre telèfon.
Altres propostes van vinculades als mateixos domicilis, com deixar alguna persiana mig oberta o tenir algun temporitzador de llum per tal que s'encengui i apagui en diferents moments del dia. Domènec recalca que els lladres no solen buscar problemes quan entren a robar. El seu objectiu són les joies i els diners. Per tant, és recomanable tenir-ho tot ben guardat a algun racó del domicili. A les cases on hi ha alarmes, el grau de robatoris és més baix, pel simple fet que hi figuri la placa dissuasòria. Marina Domènec comenta que s'ha de fer si es veuen indicis que s'ha entrat de forma forçada.
Avisar-nos ràpidament, primera per la seva seguretat, perquè com que no sabem si estan a dins o no estan a dins, doncs que es mantinguin al marge i que ens atruquin a nosaltres, i segona, doncs perquè si hi ha hagut altres robatoris, si tenim la sort de poder trobar empremtes, algun indici doncs, que nosaltres ens aporti cap a la persona que ha entrat, doncs també serà valuós. Però el que aquí realment doncs, a nosaltres ens interessa és la seva seguretat, per tant, si tenen qualsevol dubte de que els lladres puguin estar dins o doncs, que s'esperin a fora i que ens afegin un truc.
Domènec també recorda la importància de l'usabilitat de les xarxes socials abans i durant el viatge.
Doncs si ho penges a les xarxes socials, doncs pot haver-hi algú que realment doncs, sigui coneixedor de que a aquell domicili no hi ha ningú, aleshores aprofiti i digui, pues, si no hi ha ningú, doncs mirarem a veure si podem entrar perquè aquesta gent doncs, té diners o aquesta gent té el que sigui.
Tot i que és difícil garantir la màxima seguretat del domicili, es recomana ser el màxim previsor possible per prevenir disgustos en el retorn de les vacances.
I a Ripoll, la policia local ha fet públiques les dades de la campanya de velocitat impulsada pel Servei Català de Trànsit que va tenir lloc durant la setmana passada. En total, s'han emès 60 denúncies amb un denominador comú. Totes han sigut durant el cap de setmana i el 90% d'aquestes són de gent de fora de Ripoll, Marc Enroura.
La campanya de velocitat del Servei Català de Trànsit ha evidenciat dues realitats viàries completament oposades. Segons les dades de la policia local de Ripoll, durant les jornades laborables no es va registrar cap mena d'infracció dels 271 vehicles controlats. Una dada molt positiva que es contraposa amb les 60 denúncies del cap de setmana dels 500 vehicles, quan el radar va estar instal·lat a la ronda Castelladral. I això no és tot. Les dades també mostren que el 90% dels conductors sancionats provenen de fora de Ripoll, tal com assegura la sergent de la policia local de Ripoll, Helena Bernal.
I allà s'han controlat un total de 500 vehicles i d'aquests 500 hi han hagut 60 denúncies. Val? La velocitat més alta ha sigut 73 km per hora i també una dada curiosa però és significant que d'aquests 60 denúncies el 90% era gent de fora de Ripoll. Vol dir que s'utilitza, bueno, és una via de fet que fa de la gent passa per Ripoll i no té la consciència que està passant per dintre el poble, sinó que és com una variant. De fet, per això els resultats són aquests.
L'entrada al carrer Progrés des de Castelladral ja era un dels punts calents d'infraccions de trànsit a la capital i la nova campanya ho ha tornat a demostrar.
Les dades d'aquesta setmana així ho demostren, que a dintre el municipi, dintre el nucli urbà, a tots els trams on l'hem posat, no hi ha hagut cap denúncia. Per tant, ningú s'ha saltat la velocitat adequada a la que s'ha d'anar. Totes les denúncies venen a aquell tram, que és on, de fet, ja teníem diagnosticat els problemes d'això, que la gent és una variant. La fan servir de variant, de fet, és on comunica cap a la vall de Camprodon i la gent no té la consciència que està dintre el poble.
Entre setmana, el radar va estar instal·lat a la carretera de Barcelona, la carretera de Ribes, la carretera de Sant Joan i la ronda Mas d'en Bosch, vies urbanes de Ripoll, on s'havien rebut certes queixes veïnals per la velocitat.
Busques la màxima eficiència i confort per aquest estiu? A Florenç i Cos som especialistes en climatització, des d'aires condicionats domèstics fins a aerotèrmies i aplicacions industrials. A Olot, des de 1948, ens encarreguem de les teves reformes i del manteniment d'aigua, clima i gas, perquè una bona instal·lació et fa estalviar i viure millor. No passis calor aquest estiu. Consulta'ns sense compromís. Truca'ns al 972 26 36 04 o visita'ns al carrer Pere Lloses 8. Florenç i Cos, avança't a la calor.
Més qüestions de l'actualitat. Marxem ara cap a Camprodon, perquè es vol convertir en el municipi que millor aprofita l'aigua de tot Catalunya. L'Ajuntament està fent diverses actuacions a la xarxa d'aigua en baixa per augmentar l'eficiència, que ja se situa en un índex pròxim al 80%. Des de l'equip de govern confirmen que volen superar el 90% abans d'acabar l'any amb obres al carrer Monestir, al Llandrius i també al Costinyola. A més, també es vol millorar la gestió de l'aigua a Font-rubí i a la zona de Beget. Ens ho explica en Martí Palau.
L'Ajuntament de Camprodon està treballant per millorar la xarxa d'aigua en baixa del municipi i aprofitant per arranjar alguns carrers. S'ha canviat una canonada de fibrociment al carrer Monestir, on també s'hi faran les voreres noves. Abans d'acabar el mes, s'actuarà al carrer Llandrius fins a la piscina municipal, on també cal canviar una canonada de fibrociment que té diverses fuites. Parla Xavi Guitart, alcalde de Camprodon.
Tot això esperem que pugui relligar-se amb l'actuació que volem fer amb les voreres de Can Pascal. Per tant, primer, a partir del dia 24 d'agost comencem aquesta acció d'obrir aquesta rasa per posar el nou tubo de PVC i canviar el fibrociment, que ens causa molts problemes, però seguidament ja volem intentar enllaçar amb la nova adequació de les voreres de Can Pascal, que estan en molt mal estat i ja tenim el projecte, i si tot va bé ja tindrem els diners per tirar-ho endavant.
L'equip de govern també actuarà en el carrer Costinyola remodelant tota la xarxa d'aigua, ja que presenta problemes recurrents de fuites. Són accions encarades a millorar encara més l'aprofitament d'aigua al municipi, que ja voreja el 80%. L'alcalde vol que Camprodon es converteixi en el poble que millor aprofita l'aigua de Catalunya.
I la veritat és que això, quan veus els números i veus que s'està treballant tan bé, la veritat és que és orgull. És veritat que moltes vegades no són coses, són obres sota terra que moltes vegades els ciutadans no veuen, no? Però també és veritat que quan veus l'eficiència que tenim i que realment Camprodon pot dir que toquem fusta, no ha patit mai d'aigua amb tota aquesta secada, aquests 3 anys de secada que hem passat, amb aquests dies d'estiu que hem passat amb tanta calor, la veritat, i amb tanta gent com tenim aquí, la veritat és que jo crec que és gràcies a la gran tasca que s'ha fet durant anys.
Totes aquestes actuacions previstes, sumades a la millora de la xarxa d'aigua de Font-rubí, tindran una inversió pròxima al 500.000 d'euros, on hi entren 3 subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua. A més, l'Ajuntament també té previst incidir pròximament en la captació d'aigua de Beget.
A Olot, la coordinadora d'UNED Garrotxa, Marta Mallarac, diu que l'equipament necessita més aules a Can Montsà. És la principal demanda que l'entitat ha rebut per part dels alumnes dels diferents cursos. Mallarac explica que ja han traslladat la petició a l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot i demanen que se'ls tingui en compte també Roger Isern en el pla de barris.
La falta d'espais és la principal reclamació que tenen des d'UNED Garrotxa, una petició que han rebut després d'analitzar el resultat de les enquestes d'aquest curs com fan habitualment. Com la majoria d'entitats de la ciutat, el seu creixement és una realitat i ja hi ha alumnes que han mostrat el seu descontentament amb elements com les cadires de les aules de Can Montsà. La coordinadora d'UNED Garrotxa, Marta Mallarac, detalla que és una demanda necessària pel benestar dels alumnes i el funcionament dels cursos.
Necessitem aules perquè se'ns fa petit totes les entitats que som aquí i totes anem creixent. És a dir, la FES creix, normalització lingüística creix i la UNED va creixent. Per tant, necessitem, si us plau, i faig una petició públicament, a que l'Ajuntament ens tingui en compte i que es facin més aules aquí a Can Montsà.
Mallarac explica que han fet classes en espais com l'Hospici o el Dinàmic per tal de garantir comoditat als alumnes. Can Montsà és un espai cèntric que a dia d'avui veu com l'espai per l'UNED i altres entitats queda petit. La coordinadora d'UNED Garrotxa detalla quines millores concretes faria.
Demanaríem, per exemple, que la planta baixa, que ja està bastant neta i polida, si poguéssim fer un aulari. O bé començar a pensar en la sala de dalt, que aquest edifici s'hi han fet molts projectes, s'hi han anat fent remodelacions, però clar, i és un molt bon lloc, és un lloc estratègic perquè està al mig de la ciutat, entens? I és un edifici públic i val la pena optimitzar-lo al màxim.
Des d'UNED Garrotxa demanen que se'ls escolti i estirin endavant aquestes millores tenint en compte el creixement del nombre d'alumnes que estan tenint darrerament.
No deixem els espais on es difon el coneixement perquè l'espai Cràter d'Olot continua fent-se un nom en el panorama internacional. Els turistes alemanys i anglesos han augmentat augmentat considerablement en els últims mesos. Se sumen els francesos i holandesos, que fins ara eren els estrangers més interessats en conèixer l'equipament geològic.
La progressió de l'espai cràter cap a la seva internacionalització va agafant línia ascendent. Un dels punts referència de la comarca està gaudint de bona salut pel que fa a la visita de turistes procedents d'altres països europeus. La directora de l'Espai Cràter, Clàudia Coll, ens explica quines són les nacionalitats que visiten més el centre aquests últims mesos.
Doncs aquest estiu, sobretot el mes d'agost, ja venim amb un antecedent d'altres anys també aquí a l'equipament, que és un dels mesos més inquiets, que rebem més visitants, tant a nivell nacional com també a nivell internacional. Tenim molts visitants que venen de França i de Països Baixos, que ja és un públic consolidat, i aquest any també estem veient que comencem a ampliar una mica aquesta oferta internacional i estem arribant a Alemanya, al Regne Unit, estem tinguent moltes visites de turistes, no?, que estan aquí passant les seves vacances d'estiu aprofitant la Garrotxa i tot el que ofereix, i que també trien venir a l'Espai Cràter a passar una mica aquestes vacances, que poden ser de curta o llarga estada. Llavors tenim molt públic internacional.
A escala nacional, els turistes procedents de les comunitats autònomes de Madrid, les Illes Balears i el País Valencià són els que visiten amb més freqüència el centre. Amb aquest auge turístic, l'Espai Cràter es continua consolidant com un punt d'interès geològic per a tots els públics. La Clàudia Coll ens en dona el seu punt de vista.
El que intenta ser l'Espai Cràter és un centre de referència tant a nivell comarcal com també nacional, de vulcanologia, de ciència, de veure una mica, no?, tant la sala expositiva, que hem fet les noves reformes, el cub immersiu, tenim les ulleres de realitat virtual, el talús amb les projeccions. És un centre que intenta estar a la punta amb tecnologia i la innovació, des d'aquest punt sempre de rigor científic, que fa que totes les visites, no?, que rebem també ens puguin triar i que també sigui com un punt de referència a nivell això d'espai científic.
Des del centre, recorden que totes les garrotxines i garrotxins tenen l'entrada gratuïta fins al 13 de setembre per gaudir de la nova experiència immersiva que es va inaugurar durant aquest estiu.
És estiu i és un moment en què tots gaudim de l'aire lliure i on també ens hem de protegir, ens hem de cuidar. Els experts recomanen protegir la vista dels nens amb ulleres de sol. Els optometristes alerten que els més petits són especialment vulnerables a la radiació ultraviolada, sobretot a la platja i a la muntanya, perquè encara no tenen el cristal·lí completament desenvolupat. Calculen que pràcticament el 98% dels nens i nenes no en porten mai, Natàlia Moreno.
A l'estiu, les ulleres de sol són un bàsic per molts adults, però quan parlem dels més petits encara hi ha dubtes. Els pares ja tenen clar que toca crema solar, gorra i evitar les hores de més calor. Però hi ha una part de la protecció que sovint queda en segon pla, els ulls. I és que no és el mateix passar una estona passejant pel carrer que estar fent una activitat a l'alta muntanya o tot el dia a la platja, on la incidència de la radiació ultraviolada és més elevada. Al mar, els efectes de la radiació ultraviolada es multipliquen per 30. Lluís Bielsa, membre del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya, explica que en aquests casos la protecció és especialment important.
Hi ha qui diu no, és que els nens han d'anar pel món sense cap artifici, s'han d'acostumar a la llum i tal i qual. Això és cert, està molt bé, no té sentit que un nen vagi amb ulleres de sol com si fos un mafiós per dintre un centre comercial, això està clar. Però amb entorns de risc, el que és platja i muntanya, sí que han de portar ulleres de sol. Per què? Ulleres de sol també homologades, òbviament, amb filtre de protecció. Per què? Perquè l'ull infantil està molt desprotegit. Està 20 vegades més desprotegit que l'ull de l'adult. Per tant, amb entorns de risc, vull dir, platja i muntanya, han de portar ulleres de sol. No és una opció, és una necessitat.
La radiació ultraviolada que reben els ulls durant la infància es va acumulant al llarg dels anys. Per això els especialistes alerten que protegir els nens ara pot ajudar a evitar problemes oculars en un futur.
Sí, jo els veig a la platja, els pares amb unes ulleres de sol d'aquestes espectaculars que sembla que veien a fer l'Annapurna, i el nen allà fent castells sense ulleres de sol, no? I està allà a primera línia sota el sol. Perquè clar, és que el problema d'aquestes coses és no se li crema la retina com si estigués mirant un eclipse, però sí que, per exemple, els efectes que s'acumulen sobre el cristal·lí de l'ultravioleta pot determinar que quan tinguin 40 anys tinguin catarates, per exemple, amb 35-40 anys. Però és un efecte acumulatiu. Vull dir, la naturalesa no dona res a canvi de res. El cristal·lí filtra l'ultravioleta, però a costa de que s'acumulen el cristal·lí.
Segons dades del mateix Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, el cristal·lí dels nadons de menys d'un any deixa passar fins a un 90% de la radiació UVA i un 50% de la UVB, que poden arribar directament a la retina, la part més delicada de l'ull. A mesura que el nen creix, aquesta capacitat de filtratge millora. Entre els 12 i els 13 anys, la radiació UVA que arriba a la retina es redueix fins al 60% i la UVB fins al 25%. No és fins a partir dels 25 anys que el cristal·lí funciona a ple rendiment i redueix de manera més efectiva la quantitat de rajos ultraviolats que arriben a la retina. Calculen que pràcticament un 98% dels nens no porten mai ulleres de sol.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
I ara és temps pels esports. Olot es reafirma com a ciutat ideal per acollir grans esdeveniments esportius. Dins el marc d'Olot, ciutat europea de l'esport, s'han pogut celebrar diversos esdeveniments esportius durant aquest primer semestre. Ara, en aquesta segona part, un dels esdeveniments més importants serà la Supercopa masculina i femenina d'hoquei. Ens ho explica en Jan Brecha.
La celebració de la Supercopa masculina d'hoquei l'any 2022 va suposar un canvi i una inflexió en què Olot va demostrar que podia acollir esdeveniments esportius d'alt nivell. Aquest any, com a Olot Ciutat Europea de l'Esport, podrà tornar a gaudir del campionat de Supercopa masculina i, com a novetat a Olot, la de femenina d'hoquei. En parla Niel Sellabona, regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot.
I crec que ens havíem autoimposat una mica aquesta sensació. I per tant, primer va ser trencar aquesta barrera de demostrar-nos a nosaltres mateixos que sí que estàvem preparats per poder acollir alguns esdeveniments esportius que són importants al nostre país, fins i tot alguns de caràcter internacional. I per tant, penso que primer va haver-hi aquest repte de trencar una mica aquesta barrera, de pujar una mica aquesta autoestima i demostrar que sí, que som capaços, que tenim la capacitat de poder-ho fer.
Un dels altres esdeveniments més importants que Olot ha acollit durant la primera meitat de l'any és una de les primeres fases de l'Europe Trophy de tenis taula. Allà l'equip local, el club tenis taula Olot, va quedar campió. Però amb aquests esdeveniments esportius, Olot s'ha pogut adonar d'algunes instal·lacions que tenen elements de millora.
És veritat que agafant aquesta experiència identifiques, vam identificar, estem identificant, que hi ha elements, que hi ha infraestructures que poden millorar o que necessiten millorar, o que si les millorem estem més ben preparats per poder acollir aquest tipus d'esdeveniments o d'altres que també ens agradarien i ens il·lusionarien que poguessin venir a la ciutat.
Amb esdeveniments com la Supercopa masculina i femenina d'hoquei i l'Europe Trophy, Olot ha demostrat la viabilitat que té com a seu en l'àmbit esportiu. Les dues supercopes es podran gaudir a finals d'octubre a la Josep Jou d'Olot.
Gràcies, Jan. L'últim cap de setmana d'agost, Clàudia Trems participarà en la seva sisena Ultra Trail del Montblanc.
Trems està a la recta final de la preparació per l'Ultra Trail del Montblanc. Com és habitual en els últims 5 anys, l'ugassenca té marcada al calendari la data de la cursa de muntanya més exigent del món, sempre amb la mentalitat de superar-se. Enguany, la prova es disputa l'últim cap de setmana d'agost i l'atleta ripollesa ha estat entrenant sobre el terreny per arribar el més preparada possible.
La veritat és que les sensacions van ser molt bones. Es van fer entrenos de molta qualitat amb tot l'equip, que això, vulguis o no, sempre suma, no? A l'anar amb gent, a l'entrenar amb atletes inclús més bons que tu, pues, sempre suma, no? Perquè sempre treus un punt més de qualitat i veus que segurament el dia de la cursa poder tu no pensaves que no series capaç i ara pues, arribarem amb la confiança de que som capaços de treure un punt més al dia de la cursa. Si les condicions físiques, mentals i de tot en general ens acompanyen.
Clàudia Trems va començar a córrer el 2014 amb l'objectiu de fer esport i millorar la seva forma física. 7 anys després va córrer per primera vegada l'Ultra Trail del Mont Blanc, una cursa de 175 km i 10.000 metres de desnivell. Mirant enrere és quan s'adona de tot el que ha aconseguit.
Jo no m'imaginava, o sigui, en cap moment se'm va passar pel cap de jo seré atleta professional, no. O sigui, jo volia ser arquitecte, que és el que sóc també, i tot i que n'exerceixo molt poc, però, o sigui, jo no tenia cap aspiració de no, és que vull ser la següent Núria Piques, no. O sigui, jo vaig començar a córrer i la vida i els bons resultats i el fer les coses bé i rodejar-me de la gent que pertocava m'ha portat on he arribat.
Un cop acabi l'Ultra Trail del Mont Blanc, Clàudia Trems ha anunciat que es prendrà uns mesos de descans i que segurament no participarà a la Transgran Canària a principis d'any, una de les curses més importants del país i en la qual gairebé sempre ha pujat al podi. El motiu és que vol deixar reposar el cos i lluitar per entrar a la Western States, l'ultramarató més popular dels Estats Units.
A Opticàlia Olot estem d'aniversari. Opticàlia Zavent, fa 10 anys, una dècada cuidant la teva manera de veure el món i que forma part d'una trajectòria encara més gran. Més de 30 anys d'OptiPunt, protegint la teva salut visual amb professionalitat, innovació i la màxima proximitat. Vine a celebrar-ho amb nosaltres. Troba'ns a la plaça Clarà, número 12 d'Olot, o truca'ns al 972 28 06 44. Opticàlia Zavent Olot, del grup OptiPunt. Gràcies per la vostra confiança.